Bona tarda, torna l'hora del vermut amb tots vosaltres. Després del parèntesi d'aquesta Setmana Santa, l'últim dia vam fer el que vam poder dalt del castell. Demano una mica de disculpes a la nostra audiència perquè hi va haver algun moment que es desconnectava, però em sembla que el principal ho vam dir. Avui estem en el nostre reducte, els estudis de Ràdio Falset, un lloc i un espai magnífic per fer ràdio, per acompanyar-vos aquesta tarda. Bé, ho dic bé, aquesta tarda o aquest migdia?
Igual.
I amb el canvi d'hora, què serà demà?
Ah. Ui, demà és serà tard, serà
hora
tard
ja. Hora de dinar, serà quasi demà.
Ja dinarem demà.
Molt bé. Ràpidament, perquè tenim molta feina a fer, presento els meus contertulis. Per mi ha costat molt, però al final ha vingut. L'Ezequiel Soldevila. Hola, Ezequi.
Hola, bona tarda.
L'Ezequi és un bon col·laborador de Ràdio Falset des de fa molts anys.
Sí, ara estic una mica fora de la Junta, que ja he estat durant una bona temporada i bé, ara pues, continuar col·laborant, però no tant des del davant. Ja.
El Zeki avui l'han convidat perquè ell treballa amb una empresa que es diu Campa Ibèria. No fem publicitat, però volíem dir
una empresa.
Però treballa allí.
Que treballa allí. Que està en la qüestió del biodiesel, que ja sabeu que és un dels temes de rabiosa actualitat. Davant del problema energètic, el petroli està pels núvols.
I les perspectives no són gaire esperançadores,
doncs després
tampoc.
Ens farà 5 cèntims, que crec que la nostra audiència pot interessar. Ens acompanya també l'Agustí Masip, que és car de trobar. L'Agustí és un home, com tot bon poeta, un val ben va ell. Hola, Agustí.
Bon dia. Bon dia, què tal?
Ha anat bé aquests dies? Has pogut desconnectar?
Sí. He anat de viatge i he estat
molt bé. Has estat fora de la nostra terra? Has hagut de fer moltes cues?
He estat poca cua.
Quina sort,
Sí, és que estava en una illa perduda al mig del Mediterrani.
Estaves en una illa?
Mira, quina sort!
A veure. Menorca?
No.
No és tan perduda.
No és tan perduda, però hi ha més poca gent que aquells que estan allà.
Sí, però tampoc.
No.
Més petiteta.
Entremig de Menorca i
Xipre. Comença per Ema i acaba per A.
Exactament, correcte. Malta.
Et va agradar?
A Malta. Mira.
Ai.
Mira.
No el vas veure un espai poètic?
No, sí, és una illa superpoblada.
Ah,
hi ha més cases i gent que terra.
Que terra.
Sí.
És increïble.
No, està bé, estat independent. No?
Sí, està independent i que a més va entrar l'euro aquest mes de gener.
Sí. I tenen llengua pròpia?
Sí, amb maltès.
Què, és una barreja d'anglès i àrab o italià?
No, amb maltès no, és molt més semblant a l'àrab i el turc i això que n'hi passa.
Saps dir alguna cosa amb maltès?
No, perquè tothom parla anglès allí.
Un poeta amb maltès?
No, ni idea.
No faig cap examen, Molt bé, Agustí, si tenim temps, doncs ja ens farà 5 cèntims, no? A veure les diferències d'aquell petit país. Però veus, Malta petit, amb estat propi, Catalunya més gran i arriando que es gerundio, que diuen en castellà. Joan Rabadà és l'altre contertuli que avui ens acompanya. També ha estat un contertuli car de trobar, però estic molt content que avui estigui amb nosaltres. En Joan Rabadà treballa a la facultat de la Rovira i Virgili, concretament a Enginyeria Enològica, no?
Sí.
Joan Rabadà.
Bueno, bon dia. Sí.
Bon dia, Joan. Ell és un nou falsetà que s'ha incorporat al nostre poble.
Home, ja fa uns quants anys ara, ja en farà 4.
Molt bé, benvingut a la comunitat. Joan, que l'últim dia, perdó, me sembla que va ser l'últim dia des del castell, no sé si vam fer un esment d'aquesta llista de vins, aquest guardó de vins. Què et sembla tu, aquestes llistes? I els que no som entesos,
els premis...
No rànquings de preus,
No, sí, és un altre tema. Les llistes, els premis, totes aquestes coses, a veure, si serveixen per divulgar el món del vi, van molt bé. Sempre ajuden molt el que treu el premi. Ara, ningú sap mai, els que no tenen premis, si s'hi presenten. En general, jo diria, per potenciar el món del vi, jo diria que és un bon sistema, perquè ajuda a conèixer-lo i la gent, vulguis o no, ho utilitza. De l'altra banda, dir, si no estàs a la llista, no ets bo, això ningú s'ho prengui així, perquè tampoc ningú sap qui s'hi presenta. I després hi ha una altra banda que és molt curiosa, d'aquestes llistes, i es té que tenir sempre present, que a la mateixa llista hi concursen diferents productes. Llavors jo no diria que és una llista des del punt de vista estricte massa vàlida. En quin sentit ho vull dir? És com si a les Olimpiades, en una carrera, hi participessin tots els atletes.
T'entenc. Molt bé.
Vull dir, una carrera de 1.000 metres i participés el que fa salt d'altura, salt de longitud i el que anem en una piscina. I el que guanya, quin serà el millor? Doncs serà el millor en aquella especialitat, no en cap cas serà el millor de tots.
Me sembla que ha quedat molt clar la teva explicació. Joan, ets docent?
Sí.
Es nota, Es nota perquè has fet una explicació molt clara. També tenim la Dolors Cruells. Hola, Dolors.
Hola.
Com estàs? Perquè no t'he vist aquests dies de Setmana Santa.
Però he estat aquí, eh? He estat aquí.
Estàs en plena forma?
Bueno, anar fent. He estat en plan de descansar total.
Tu volies fer un comentari bastant sobre la justícia. Endavant, el fem breument.
Ja?
Sí, ja sí, jo dona, eh? Ells han fet, sí.
No, que... Bueno, sabeu que el tema de l'avortament és un tema que anem en compte perquè amb el Jaume discrepem i a vegades...
És normal, no, en una tertulià sí, d'haver tota classe d'opinions, però
no
endavant no hi ha censura.
Però penso que en aquests moments realment hi ha una situació com molt, molt greu que no havia passat amb aquests 22 anys i llavors bueno, volia explicar-la sobretot perquè ens afecta Tarragona. Resulta que amb tota aquesta campanya que va haver-hi amb el tema del doctor Morín, que no és tot allò que ha sortit a la premsa ni molt menys, que ha sigut una denúncia admesa a tràmit per una jutgessa pues, d'una determinada ideologia i llavors bueno, estan les coses com estan, hi ha moltes dones processades i estan, bueno, estan anant citant a dones que han fet avortaments, però hi ha hagut una campanya d'autoinculpacions per homes i dones, que tu escrivies amb el teu DNI i tal dient jo m'inculpo d'haver acompanyat, d'haver col·laborat o d'haver avortat. I resulta que hi ha hagut, per exemple, a Barcelona se'n van presentar 2.000 al jutjat i el jutge l'ha dado por recibido i els ha arxivat. A Sevilla han citat a gent autoinculpada, a València també, que eren dos d'Esquerra Unida i els van citar i tal. Però a Tarragona n'han citat a 174, un jutge de Tarragona.
Com que la justícia no té feina.
Exacte.
Bé, i ara, ho volíem lligar.
Ho volíem lligar amb tot el tema de la nena aquesta que ha mort que l'han matat a Huelva.
La Mariluz, me sembla que es deia.
La Mariluz, sí. Que jo penso que és un cas d'aquells... bueno, realment...
Flagrant.
Sí, escandalós, perquè clar, no només sapigué bueno, que, com havia mort, no?, que havia mort i tal, però vull dir que aquesta persona tenia que estar condemnada, o sigui, que està condemnada ja, està penada, que tenia que estar complint una condena de 5 anys i que no el va entrar mai a la presó per aquestes coses burocràtiques de la justícia, de l'administració, que el jutge ara diu que és que estaven sobrecargados, quan aquest senyor està penat, que jo crec que és una cosa... També llançant-ho amb un altre tema que volia treure de l'acollida dels nens. Resulta que la nena aquesta... O sigui, ell està penat per haver abusat sexualment de la seva filla quan tenia 4 anys.
Ai, senyor.
Llavors resulta que aquesta nena ja té 11 anys i aquesta nena està en un centre. O sigui, que en ella sí que la van
protegir,
posar en un centre. Però resulta que aquest senyor, no? O sigui, ha estat aquí, ha matat aquesta nena, no sabem quines coses pot haver fet mentrestant, perquè vull dir, els menors és molt difícil, no? I llavors penses, o sigui, que realment la justícia, i m'agradaria saber si aquesta nena, en quin àmbit està dels centres, perquè els centres d'acollida és l'altra cosa, que avui he vist un reportatge a la Tele Andalusia d'un programa que estan fent de donar publicitat al tema de l'acollida temporal a cases, sí, a famílies, lo important que és que els nens que venen amb traumes, i eren famílies que explicaven que tenien nens a casa i la dificultat que tenen d'adaptar-se perquè venen de situacions molt traumàtiques i molt difícils, no? O sigui que, sí. I que diu, el dia que veus que se senten al sofà i diu, perquè normalment quan arriben se senten a la punteta de la cadira no s'atreveixen a moure's, el dia que veus que ja se senten al sofà i que es barallen amb tu per tenir lloc al sofà, dius, bueno, comença a estar una miqueta millor. Vull dir que realment tinguem consciència de que, a part de que la justícia està malament, però que nosaltres també no podem posar els ulls a l'esquena sapiguem que hi ha criatures amb unes determinades condicions i que en els centres, com que no hi ha mitjans, no hi ha preocupació, és allò que ningú veiem, els nens no estan en bones condicions.
Ha quedat molt clar, Dolors, he vist que t'he permès parlar perquè que encara no em diguessis Jaume, no em deixes parlar, endavant, molt bé, ha estat, jo em sembla que ha estat ben aclaridor. I tenim la Rosa que porta un tema d'interès més local, però està bé.
Jo porto una primícia.
Primícia,
no ho sap ningú de tot Falset.
Doncs endavant amb
la primícia. O sigui que feu orella, feu orella.
Deixeu un moment
després
les olles i
després de l'acabar l'hora del vermut m'ho deixaràs repetir, no?
Sí, molt bé.
Diu, diumenge 6 d'abril. O sigui que no és demà, que és l'altre diumenge.
D'aquí dos
diumenges. Això és perquè es aneu mentalitzant. A les 8 del matí, trobada Sant Gregori per fer gana per esmorzar. Porteu eines per netejar part de l'àrea de lleure. A les 9, esmorzar pels assistents. Tot seguida, plantada d'arbres. A 2:15, exhibició castellera a la plaça de l'Artesana, a càrrec de la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
Molt bé, eh?
D'aquells castells que s'enfilen un damunt de l'altre.
Que fan patir.
Sí, fan patir.
que suposo que deuen necessitar una bona pinya. Una bona per pinya, tant, sí. Necessiten molta gent. Tot seguit, dinar popular a la plaça de l'Artesana. Els tiquets es posaran a la venda a partir del dimarts a les oficines de l'Ajuntament.
Molt bé. Una bona primícia, eh? I pot ser una bona diada per tots.
Home, diada castellera, falset. Feia molts anys que
fa
no
molts anys que no hi era, eh?
El Teatre de l'Artesana pot ser un lloc ben lluït.
Però...
Jo fa 4 anys.
I no n'havies vist cap, doncs.
T'acostes al micro, si no els nostres oients no en senten. Recordeu que els oients sou els autèntics protagonistes de la ràdio, eh? Agraïm molt les mostres de simpatia que ens feu quan ens atureu pel carrer i ens animeu a seguir endavant. Doncs vosaltres també esteu convidats a participar. Recordeu que el telèfon és 977-8300-44. Zeki, ara et toca a tu. No tinguis por, allò que diuen en castellà, miedo escénico, que estàs en territori amic. Com està tot això dels nous combustibles? Tu dius que la cosa de l'energia cada vegada va de mal borràs, de mal en pitjor.
Home, la veritat és que amb el tema, jo fa molt poc que estic treballant amb això, fa aproximadament un any i mig que vaig començar amb aquesta empresa. Campa Iberia és una empresa que és filial d'una multinacional alemana que es dedica a la producció i comercialització de biodiesel. I llavors nosaltres aquí el que vam fer va ser començar i vam muntar una operadora de combustibles però especialitzada en biodiesel. Llavors, comprant amb plantes d'aquí d'Espanya i important producte, doncs...
El biodiesel, de quin tipus de plantes se processa?
N'hi ha de diverses plantes i depenent de quina planta és, doncs té diferents característiques. Per exemple, n'hi ha de soja, n'hi ha de palma, n'hi ha de colza... S'està investigant amb algues, s'està investigant amb pells de taronja, Vull dir, encara és una cosa molt, molt nova aquí. Qui aporta la tecnologia a les plantes que hi ha aquí són alemanys.
Vale.
I
fabriqueu aquest biodiesel?
Aquí no.
Aquí no.
A Alemanya sí que hi ha fàbriques, el que passa és que últimament estan bastant parades les fàbriques, tant a Alemanya, com aquí, com a Espanya i tot, degut al preu de la matèria prima, el preu de l'oli,
s'ha
pujat molt.
És que això és el que anava a dir jo.
Sí, Dolors. 59 segons, eh?
El biodiesel, o sigui, clar, jo una cosa em pensava que... Una cosa és, per exemple, amb els residus de l'oli, o les peles de l'avellana, o aquestes coses, però, per exemple, amb tot el tema de les soges i el blat i tot això, vull dir, als Estats Units el que he fet és encarir... O sigui, bueno, una de que estan destrossant la selva amazona plantant soja, però després és que, a més, estan encarint el preu dels cereals...
Dels aliments.
Els aliments bàsics, el pa...
El tema del cereal no és el biodiesel, sinó que més concretament és el bioetanol, que és el substitutiu... Jo us ho explico perquè... Vull dir, sempre es parla de biocombustibles, no?
Llavors,
n'hi ha dos de biocombustibles. Hi ha el bioetanol, que és el que substituiria, per dir-ho d'alguna manera, la gasolina, i hi ha el biodiesel, que és el que substituiria el dièsel. Que no, jo penso que no mai substituirà, sinó complementarà una mica, no? El que està clar és que depenem del petroli. Petroli és un bé finit i llavors, vull dir... El que s'ha de fer és intentar buscar altres remeis. Ara s'està començant amb cotxes flexifuels, s'està començant amb híbrids, vull dir, per intentar que no tot estigui basat en gasoll, que puguis tenir alternatives, que no depenguis tant d'aquesta energia.
Perquè allò de l'oli, que...
Doncs oli, una part, és reciclat. Nosaltres comprem aquí, una de les feines que ens encomana el grup a nosaltres és comprar oli aquí al mercat nacional i portar-lo cap a Alemanya. Nosaltres comprem oli reciclat, és oli reciclat refinat. Hi ha plantes que processen l'oli.
Això ho trobo molt bé.
N'hi ha diverses de refineries. A Reus, per exemple, entrant a Reus, hi ha una planta productora de biodiesel que té la seva mateixa refineria dintre que compren oli reciclat i doncs el refinen i l'utilitzen com a matèria prima.
Això...
Digues, Joan.
Jo veig un problema. Diuen, si el biodiesel serà el substitut. Però hi ha un altre problema. El biodiesel, si té que ser el substitut, hauria de ser molt barat. I l'últim surt al mateix preu que el dièsel.
És fins i tot, jo diria, llavors, amb la situació actual és més car.
Sí, però no s'entén.
Home,
en el fons, jo diria que tot està en mans de multinacionals, que el que fan és fer molts diners. Perquè jo penso que el substitut energèticament ja hi és. El que passa que no convé treure al mercat... Perquè si no, les grans multinacionals no ho volen ni elles que surti. S'acabaria el negoci. sigui híbrid...
És un treballador, ell...
No, no, no ho dic per ell.
Però tothom expressa la seva opinió.
Avui en dia està molt desenvolupat a nivell energètic qualsevol sistema. Per dir, algú es deia, o se sap, i se n'ha parlat molt, diu, al Brasil els cotxes normals van amb alcohol, amb
biotanol.
El biotanol és fàcil de fabricar-lo.
Sí, que molt, es podia fer... A Brasil i Argentina, que tenen aquestes extensions de terra grans, els mateixos pagesos tenen una mini planta i es fan el seu propi combustible.
Però el curiós, vull dir, jo com dedico al món del vi per altres circumstàncies, és curiós, Espanya és excedentària, o la Unió Europea és excedentària amb alcohol. Com és que no l'utilitzem aquí, l'exportem sense impostos? En canvi, un senyor d'aquí vol comprar alcohol i té que anar a la farmàcia o amb botigues especialitzades i val més l'impost de l'alcohol que el mateix producte. Llavors, això no s'entén massa.
Agustí, tu ho entens? O combregues de l'opinió del Joan?
No, no, jo sóc, un consumidor, diguem-ne, de carrer.
I passiu.
I molt passiu perquè estem a expenses de, del que ens passi.
Has de passar per
som consumidors actius més que passius perquè tots hem d'anar cada setmana o cada dos
a posar gasolina. Estem, però no podem, no deixar de gastar o no gastar, no? O triar el que vols gastar.
Consumidor necessari.
Jo podria tenir un cotxe que gastés en bio o no sé què i aquest cotxe no existeix encara, no?
Però sempre gastes el mateix.
Vull dir que
50 euros.
50, que... exacte, ja està.
Però em diuràs d'espenyar el cotxe de la, del sortidor.
No, sempre gastes el mateix. Sí,
aquest xist, el que passa és que ara hi vas més sovint que abans, sí. No?
Però això potser passa una miqueta com amb els productes farmacèutics, no?
Sí.
Però encara és més seriós, que... perquè moltes vegades diuen que ja hi ha avanços.
No obstant, jo el problema...
Ja hi ha avanços de que molta gent a lo millor els convindria un determinat producte, però mentre no s'acaba i, no, i tenen recursos jo, dels altres, els productes multinacionals farmacèutiques tiren de beta.
Jo amb aquest tema jo penso una cosa molt clara i jo sempre dic que els consumidors, tenim molt a dir. Jo dic que sóc un consumidor passiu però és mentida, no? Evidentment. No? Jo penso que els consumidors teníem molt a fer. Jo m'esvero moltíssim, però moltíssim, quan per exemple vaig a Barcelona i torno el diumenge a la tarda cap aquí i veig unes cues immenses que van cap a Barcelona, de 30 o 40 quilòmetres amb cotxes, no? O cada dia passa el mateix, no? I dintre cada cotxe hi ha una persona, o dos, no?
Molt bé.
I dius, a veure, és a dir, hem de començar per aquí, És a dir, el que sigui, però s'ha de començar per aquí. No pot ser que hi hagi cada dia un... No, i a Barcelona, i Madrid, i Nova York, i París, és a dir, totes les ciutats del món, i a cada dia hi ha unes cues immenses de cotxes que estan consumint inútilment una energia i contaminant, a més, que fent una altra cosa es podria solventar. I això comença per nosaltres mateixos. Això sí que comença per nosaltres mateixos.
Perdona, Agustí, comença per nosaltres, però també comença per l'administració.
No, és evident.
El transport públic és evident.
Jo ara vinc a Falset, i amb la Marta ho diem moltes vegades. Nosaltres no ens agrada agafar el cotxe, però mira, treballem fora, per desgràcia. Que algú m'expliqui, una persona que treballa a Tarragona, només a Tarragona, com s'ho pot combinar des de Falset?
Sí.
És impossible.
No és impossible. A veure, sí, però no. A veure, vull dir, no vull entrar en polèmica en aquest sentit. És a dir, el que passa és que penso, eh? És a dir, hi ha moltes ciutats que ja comencen a fer-ho, als voltants de les grans ciutats, que fan allò de compartir cotxe, per exemple. Jo penso que a un poble com Falset, per exemple, seria molt fàcil, llançar la idea de el compartir cotxes. És a dir, cada dia surten de Falset 100 o 200 cotxes que se van a Reus o a Tarragona a treballar i pugen altres tants. Que es podien aprofitar.
Ho fem, ho veiem, això.
No, vull dir... Vull
sempre que... els mateixos. Jo abans que pujava i baixava sempre et creus els mateixos.
Però exactament, no? Una miqueta d'això, no? Dir, ara, i repeteixo, vull dir, ho dic per exemplificar... Francesc és l'exemple del que podia passar a nivell mundial. El que podia passar a nivell mundial. Dir, jo no em queixo de Falset, em queixo del món. I passa que Falset està dintre del món, també. Sí. És que moltes vegades diem sí, clar, passa al món, a la societat... No, però és que nosaltres també som món i nosaltres també som societat. I per tant, nosaltres també podem començar a fer alguna cosa per aquesta
pressió. Recordo una famosa màxima dels alterglobalitzadors que sempre m'ha agradat molt, que és pensa globalment, actua localment. Està bé, eh? Vull dir, compagina la teoria i la pràctica. Zeki, tenia una pregunta tècnica per tu.
No sé si te la sabré respondre.
Si no me la saps respons...
Jo sé més de comptabilitat i de finances que de...
Només hi ha gent que se compra cotxes que posa que no és aconsellable aquest biodiesel. Això ens ho podem creure o és estratègies de fabricant? És que no ho sé. I si algú dels nostres oients és mecànic i ho domina, que ens truqui i ens il·lustri sobre la qüestió. 83-00-44.
Que us puc explicar, que és el que sé, és que un cotxe que utilitza dièsel pot utilitzar biodiesel. El que passa és que els filtres, els ha de vigilar una mica més, i el que no pot fer, si està utilitzant dièsel, és canviar a biodièsel pur de cop, perquè és molt més lubricant i provoca problemes, pot provocar problemes als injectors i pot provocar problemes, però això és perquè no es fa un bon protocol d'utilització a l'hora de fer el canvi.
Jo vaig preguntar a la Peugeot i em van dir que tenia que canviar no sé què, potser els filtres, no sé què més de la carburació, perquè el producte, si bé és molt similar, no és igual.
D'acord.
El que passa és que els productors de cotxes van fer que està fent estudis amb l'associació de productors de biodiesel relatiu a tot això, i que per això ara hi ha molts cotxes que si tu vas ara a comprar ja et posen biodiesel o biotanol, perquè ara una de les estratègies de màrqueting dels venedors de cotxes comença a ser el tema ecològic. Vull dir, el que sí que és veritat, penso jo, és que un Volkswagen, per dir alguna cosa, que és dels que quan obres la tapeta et trobes allà l'indicació de no biodiesel, és el mateix el que s'utilitza aquí que el que s'utilitza a Alemanya que el que s'utilitza en un altre lloc.
Vaja.
Pot ser un motiu de venda, només.
Penso jo. Llavors, vull dir, dubto que els cotxes siguin diferents els que es fabriquen aquí que els que es fabriquen en un altre lloc. I allí estan utilitzant més biodiesel que aquí, per exemple.
Abans que no portava la tapeta això de que dièsel o no dièsel i tot això, no us va passar mai d'equivocar-se?
No, però jo vaig provar.
Jo anava en gasolina. Jo el primer cotxe anava amb súper, i no vaig dir res, vaig arribar allà i es veu que em van dir dièsel i jo dic sí, i no me'n vaig enterar. Total, que em van posar dièsel i quan havia fet 100 metros...
Se va acabar el cotxe.
No, jo no volia dir aquest cas.
I la fenyada, que van llimpiar el motor, però, vaig dir una fenyada.
No, però en el cas de que tu utilitzis dièsel normal i passis a biodièsel, que jo vaig provar, el cotxe no va igual.
No va igual.
I ho vaig preguntar a la Peugeot, diu, no, diu, si vols te'l prepararem per anar amb biodiesel, però llavors sempre amb biodiesel.
D'acord, és a dir, ja. No pots anar alternant...
Sí, el cotxe va igual, però...
Però ja notes...
Potser no té consum... la punta de velocitat que té i el consum és una mica més alt, amb biodiesel.
No vaig preguntar, perquè es notava diferent, que no anava igual aquell cotxe.
El que passa és que tampoc, jo penso que no és el futur utilitzar biodiesel 100%. És que tu vagis a la gasolinera i repostis un biodiesel 30%, per exemple, que sigui 30% de biodiesel i 70% de gasoil. Vale? Llavors, complementar una mica, que les polítiques van una mica cap aquí, perquè ara, per exemple, a Brussel·les s'està preparant tota la directiva aquesta, que ha d'entrar una obligatorietat i tot, i el que t'obligaran és que doncs, consumeixis un 6%, o un 7%, o un 8%, que quan tu vagis a la gasolinera i repostis, ja hi hagi aquesta barreja.
I te la posaran ells.
Bueno,
que avui en dia, tu vas a la gasolinera i si la barreja que han fet amb biodiesel no és superior al 5%, no estan obligats a etiquetar com a biodiesel, perquè el percentatge no és superior al 5%. Llavors, què passa ara? Com que el biodiesel no està gravat d'impostos de la mateixa manera que el dièsel, encara és més barat que el dièsel, i com que les operadores i qualsevol gasolinera independent, el que busca al final, com totes les empreses, és marge i és preu i és guanyar el màxim, què fa? Compra biodiesel, additiva el dièsel amb un 4 o un 5%,
amb un 5
4,9, això segur. Per aconseguir el producte una mica més barat i tu vas i ja l'estàs posant. I l'obligatorietat que a vegades serà una miqueta més gran. Diuen que el 2015, em sembla que deien, volien arribar al 8 o el 9%. Vull dir, encara ho estan... S'està estudiant i no ho sé, veurem com va. El que sí que és veritat és que el biodiesel se n'estava parlant molt i, per exemple, ara que va haver tota la campanya política, que quan van parlar d'energies renovables o d'energies alternatives, es van parlar més de solar o fotovoltaica i d'eòlica, més que biocombustible. Perquè hi ha tota la polèmica aquesta de que s'està influint el preu del mercat alimentari i tot, que és un altre tema i que seria molt discutible, no? I que cadascú té el seu parer amb això. Perquè el que sí que és veritat és que al mercat global de l'oli, la influència del biodiesel potser és un 5% o un 6% de la demanda mundial. L'altre se'n va alimentació, se'n va amb altres coses.
Bé, però que això que dius de
l'alimentació... Llavors ha entrat molt l'especulació. Ha entrat molt l'especulació aquí al mig. Llavors, vull dir, molta gent, magatzems de gra plens i no n'hi ha.
Sí, però això...
Tu vas al mercat de futurs a Chicago, que és on se paga això, i pagues i a l'alça. I tu mires una gràfica i en un any i mig és espectacular. Igual que el gasoil, igual que...
Sí, però... Perdona, Ezequiel, molt interessant la teva apreciació, perquè potser molts oients no ho saben, que Estats Units controla aquest mercat perquè es pot especular amb el blat i la llotja és, o el mercat és Chicago, no?
Chicago és on se marca
el preu mundial. fa anys, jo us recomano tots un llibre que està a la biblioteca de Falset, és un llibre molt, molt senzill de llegir, que es diu La fam del món explicada al meu fill, que la, el va, ho prologava, sí, home, aquell professor d'història, Andreu Maiaio, feia el pròleg, però ho escrivia un famós eurodiputat d'origen magrebí francès, que ara no em surt el nom, però és molt conegut en els mitjans periodístics, i explicava això de com la borsa de Chicago podia fer que hi hagués més o menys gana. Era molt trist, però,
sí, però era així. A veure, és allò del pa i del blat. Tothom diu, el pa s'ha pujat, i el blat també s'ha pujat. I tots els que som aquí ho recordem més o menys, un cas molt curiós. Farà, jo era petit, farà 30 anys o 40, al poble donaven uns vales amb els pagesos, molta gent portava la farina i deien per un quilo de farina un quilo de pa. Potser hi ha gent que se'n recorda. Ara fem l'equivalència. S'ha pujat tant el pa, perquè un quilo de farina no et donen un quilo de pa. Clar, llavors, realment aquesta pujada està demostrada o és una qüestió de mercat? Que tu ara dius, un quilo de pa quan val? I un quilo de farina quan val? Ara amb un quilo de farina no et donaran mai un quilo de pa. Llavors, no és que s'hagi pujat tant, ni molt menys amb aquests anys que parlem.
Però dir que s'han pujat més altres coses.
No.
Que jo no sé si... La pujada de la farina i la pujada del pa
no és veritat.
No és proporcional.
De totes maneres, estic de... O sigui, aviam, a part del tema aquest, o sigui, el de l'especulació, que jo crec que és el problema bàsic, o sigui, el que deia ell, jo amb això ja estic d'acord, o sigui, que els magatzems, com sigui que i, bueno, i és un producte com de borsa, però recordo en aquests dies que hi ha hagut tant de sidral i tal, i que ha sigut l'aniversari de la guerra d'Iraq, us en recordeu? D'aquella ministra que va dir i bajarà la gasolina,
sí.
Perquè hemos entrado en Iraq.
Era l'Esperanza Aguirre?
No, l'Anna Palacios.
Home, perquè l'Esperanza és un expert.
No, però vull dir que realment, és que l'altre dia vaig dir, és que no te'n dones compte que realment el del petroli, vull dir, dius, al darrere de tot allò que hi havia, sinó el petroli, perquè clar, les armes és que no sé quin programa d'humor vaig veure amb això de lo d'Iraq i deien, ah no, un programa d'aquests de debat, i deien, no? Diu, sí, les armes de destrucció massiva era un tubito blanco que hi havia allà, no? En realitat, tot el tema especulatiu del petroli també, o sigui, diem, depenent del petroli, és contaminant, no sé què, o sigui, estem d'acord, però vull dir, realment és que el problema és aquesta economia global, no? Que fa que les coses depèn dels interessos en aquest moment, hi hagi una cosa que sigui, no? Vull dir que
ja s'ha basat molt amb el petroli.
Clar, és
excessivament s'ha basat amb el petroli. Ara tot. Que és el moment que es vol buscar alternatives, doncs està clar que les alternatives tindran un cost
d'aprofitar. No, però a mi el que em preocupa sempre de les gasolines, el petroli, sí, és un altre tema. Que després l'Estat diuen que allò que fan, això que ara diré, és pel bé nostre. Però a mi sempre, tots sabem, jo no me'n recordo bé, però algú d'aquí a la taula potser sí, realment el cost actual, cost d'un litre de dièsel, de gasolina, quin és? És que em sembla que paguem, no sé si el 70 o el 80% amb impostos.
No, no tant, però...
Però un 60% potser sí,
et puc dir que d'un metre cúbic tu estàs pagant, pues, entre l'impost que s'emporta la comunitat autònoma, que són 48 euros, i el que s'emporta a l'Estat, que són 278.
Quina diferència.
Representen aproximadament un 35-40%.
Més l'IVA.
Sí, que va tot fer l'IVA.
Que és un 16.
Evidentment que llavors els impostos tornen a portar IVA al damunt. És un 16% més.
Però és que, esclar, el que no entenc jo... Esclar, dius, és realment tan car o és el 60% del cost és amb impostos. Doncs aquests impostos són per què?
Els impostos especials és una de les partides pressupostàries més importants del govern, no, per pagar, per fer polítiques socials o per fer el que s'hagi de fer, no sé què es fa.
Home,
no?
Per això jo fumo, perquè el tabac ho dona...
Ja veus, Agustí?
Els impostos especials, sí, però, que graven alcohol,
però,
i que graven...
No, però, un moment, jo com a simple consumidor, com continuo sent, és a dir, a mi, més, en el fons, m'és igual el que valgui el pa i el que valgui la gasolina, no m'és igual, és a dir... Si aquests diners, els de gasolina, el 50% se m'ha per impostos, és cert, sí. Això, el 50%.
Passa del 50, eh?
Però a mi m'és igual pagar-ho com a impost que com a preu real, sí, del producte. A mi a la butxaca em fa mal igual, em fa mal igual. És a dir, que això dels impostos, és a dir, els estats, el problema que està és que els estats estan en mans dels multinacionals, i no al revés.
És a dir, que no es controlen aquestes empreses, clar, que acaben aquest, decidint les polítiques.
Aquí està el problema. Jo penso
tu
que problema...
estàs convençut d'això?
I tant.
Joan, també
i
estàs
tant.
Convençut?
No, home, una part sí, però hi ha una banda que és molt interessant. Molt. Sí, però l'Estat regula el preu que pot ficar damunt d'una cosa.
Bueno, però aviam...
El... Sí, però, per exemple, l'electricitat... La telefonia, l'Estat teòricament regula, però al final qui posa els preus és, són les empreses.
Anem amb un exemple més proper i de molta actualitat. El preu de l'aigua. Com el trobeu? Car o barat?
Home, aquí falsem.
Molt bé, és un tema rabiós, d'actualitat.
No, aquí falsem no val res l'aigua. Mm. I n'hi ha tanta com vulguis.
Home, no, tanta com vulguis no.
Aquí falsem jo no he vist mai a casa cap restricció encara.
Home, n'hi van haver-hi fa anys.
Fa anys. No, no, però ara que, és un, que hi ha molta sequera i això... I qui li preocupa? Jo, i parlo per mi.
Sí, sí.
Tots mirem el rebut del telèfon. Tots mirem el rebut. Qui mira el rebut de l'aigua?
Jo no.
No.
Home,
dins de l'economia familiar representa tampoc que no li donen importància.
Però és que el rebut de l'aigua també hi ha moltíssims impostos.
Sí, però llavors ve l'altra banda, i això es va comentar per Catalunya Ràdio, que a mi va fer molta gràcia, un senyor de Barcelona, em sembla que era, que deia, diu, a veure, com ho fem? A mi em diuen que tinc que gastar un mínim d'aigua, doncs mira, fins que la llenci, com la pagaré igual, allò dels famosos mínims.
Clar, no, pagava no per mínims.
No, i aquí també es deuen pagar per... Sí, i tenim que arribar al mínim.
Sí.
Mm. Llavors és molt curiós aquest tema. O sigui, tu, fins que no hagis gastat no sé quan, pagaràs el mateix. En comptes, a nivell català, només dic, ja dic, que bonifiquessin la gent que estalvia l'aigua, seria una forma d'estalviar, no? I t'estan dient, pagaràs, gastis o no gastis.
És a dir, tu ho reformules el
l'inglès. Sí, a mi em sembla molt bé. I el que és pitjor és que això, que ell comenta, per exemple, el tema de l'aigua, que diguem-ne, encara està bastant en mans de l'administració, sí. Diguem-ne, fan això, doncs imagina't el mateix amb empreses privades. Per exemple, Telefònica, si tu tens el telèfon, pagues un mínim.
Sí.
Truquis o no truquis.
Sí. D'altres maneres, l'aigua, per exemple, a Barcelona...
Això que ho faci l'empresa privada, però, mira, dius... Mira,
a Barcelona fa anys ja...
L'empresa pública també ho fa, això. Sí. Aquest és el problema.
Però a Barcelona fa anys ja que quan passes uns certs metres cúbics està penalitzat.
Oh, i aquí també, I aquí falset
sí,
també,
però,
això.
I si no arribes a uns...
Però si no arribes al mínim, clar. Però el que diu ell és que si tu no arribes al mínim...
Però que no teniu comptador.
Sí, però és igual. És igual. Si tu, és a dir, tu tens dret, per exemple... No sé, ara no me'n recordo les xifres exactes, però tu tens dret a gastar, per exemple, 1.000 litres cada mes.
Però això al poble meu no passa.
Si en gastes 900, aquells 100 també els pagues igualment.
Sí. Entens?
Però aquest és el problema.
Clar.
A tot arreu.
Però en altres no.
Sí. Normalment acostuma a funcionar, si no tinc mal entès, per escalar. Si arribes a 1.000 litres, pagues un,
a partir de 2.000 pagues el doble, i a partir de 3.000
pagues
el doble. Paguem el que marca el
per ordre que s'esvalota la tertúlia.
De totes maneres, amb el tema aquest de l'aigua, jo crec que una de les coses que han sortit les enquestes és que a la ciutat de Barcelona, bueno, a la província de Barcelona, des que hi ha hagut tot el tema de l'alerta, s'ha disminuït el consum, o sigui que la gent ha baixat el consum moltíssim.
Dolors, podem parlar d'emergència nacional, com va dir l'altre dia el conseller? Ja sabeu que ara hi ha una polèmica, Agustí,
lingüística.
Tu ets home lingüística. De lletres.
Lingüística.
Explica
lingüística.
Un moment aquesta polèmica lingüística.
No, digues que... Sí,
el nom.
El primer que lingüística, que inclús ha sortit el president de l'Institut d'Estudis Catalans, ha sortit en defensa de dir, escolta'm, a veure, no utilitzem les paraules per fer fins polítics, no? Mm. Vull dir, si això és un trasbassament, és un trasbassament. No li podem dir una captació temporal, no sé què, no?
Parlem, estimats oients, de la captació trasbassament temporal d'aigües amunt del riu Segre, no?
Cap al Llobregat.
En aquells curiosos pals misteriosos que han aparegut, no?
Home, jo trobo que això
a la Cerdanya.
És una mica fort, això, no?
Trobo
molt fort,
això. Perdoneu, els oients avui estan...
Adormits, potser encara estan de vacances, Jaume. 83-0044.
Potser estan a les Pinyeres, perquè aprofitem aquesta estona de ràdio per saludar els bons amics del Marroig, que també ens escolten, que avui fan
un
rumiatge anual.
Fan
que
la festa.
És una festa de, realment
festa
magnífica.
Festa grossa.
Paelles, no?, al voltant...
Sí.
La veritat és que no hi
ha
estat mai,
molt bonic,
que
perquè les Pinyeres és un espai molt bonic, us el recomano tots, amb
gent de Marroig, amb gent de Bellmunt, i gent
arqueològic del Puig Roig, no? Un poblat ibèric, que si podeu fer una bona passejada amb la família. Truqueu-nos, 83-0044. Continua, Agustí, que t'havia tallat.
Una miqueta d'això, no? De dir, mare, jo penso que, a part de la polèmica lingüística, que és una anècdota dintre d'això, no? És a dir, que un govern com el que tenim a Catalunya ara, que havia estat teòricament tan defensor de l'antitrasbassament del riu Ebre, i que ara, d'amagat, que aquest és el problema, jo penso que el problema més greu és aquest, d'amagat, quan s'hi planten les estaques en uns terrenys, uns pagesos que no saben ni de qui són, em sembla fortíssim. No? Vull dir, s'ha començat a fallen les formes ja, no? Vull dir, ja no parlem del fons, perquè Hi ha molt per dir, hi ha moltes opinions diverses, no? Però com a mínim fallen les formes. I clar, un govern el que no pot fer és fallar amb les formes.
Ha quedat clara la teva opinió?
Jo crec que sí que s'han equivocat. De totes, s'han equivocat amb la forma. El que passa que també les reaccions que hi ha hagut, jo ho sento, em sento avergonyida, perquè realment jo amb això li dono la raó al conseller. O sigui que...
El senyor Baltasar, no? Es diu?
Sí. Pobre que...
senyor,
com el rei.
S'ha cobert de glòria perquè inclús els seus propis del partit...
Que li han estirat
sí.
La dura.
No, que ho ha fet malament, sí. Amb les formes estic d'acord. Però vull dir, el que no pot ser tampoc és que tu agafis... O sigui, aviam, s'està dient que és una cosa puntual mentre el novembre o l'octubre no sé quan, que té que començar a funcionar la desaladora de
però un cop està feta la canonada, aquella canonada sempre està allí posada ja.
No, van dir per Catalunya Ràdio que la desmuntarien després, eh?
Sí. Encara pitjor.
Desmuntable.
Perquè estan gastant
aquí. El doble.
Estan gastant molt de diners, molt de diners públics. Bé, el tema... Perdona, Zeki.
Sí, jo, sí, home, sobre això de l'aigua, tinc... jo el que volia apuntar és el tema aquest de les desaladores, no? Que penso que és un recurs que no s'està explotant lo suficient. Han tardat un munt d'anys a posar en pràctica aquesta desaladora i penso que se n'haurien de fer més a la comarca de Girona, per exemple, que estan minats de camps de golf i...
Això és el que és vergonyós.
A baix a la zona de Llevant que estan minats de camps de golf, Andalusia que estan minats de camps de golf, aquests són els que han de fer desalinitzadores i, perdonem, però tenim un problema amb l'aigua i no parem de fer parcs i jardins. Vull dir, no posem tan verdet si,
si no tenim aigua.
Un model nòrdic, que es diu un model de jardí anglès.
L'altre dia vaig sentir un s'han agrupat uns agricultors d'aquests, bueno, jardiners. D'aquests productors de jardineria i tal, i resulta que hi ha un tipus de gespa que no consumeix pràcticament, bueno, que no consumeix aigua, només la que cau de tant en tant, perquè és com, que no és la mona aquesta tan així, tan verdeta, anglès, però que és com més salvatge. I estan fent tota una sèrie de productes, inclús per les torretes, com a reg, o sigui que sistemes de que pugui regar sense posar gota a gota, com si haguéssim a casa i tal. Vull dir que també, aviam, el problema és que tot això ens arriba en un moment que és greu la situació, perquè tot això, que és el que diu l'Agustí, aviam, hi ha tot el tema de les canyeries que perden, de no sé què, clar, a Catalunya les canyeries perden, bueno, sense anar més lluny, a Falset la piscina per no sé si són 3 milions de litres cada estiu, o sigui que però no és a Falset, és a tot arreu, hi ha una pèrdua de, jo crec que el manteniment de les canonades i dels recursos d'aigua és superimportant.
Sí, molt bé, escolteu, això de l'aigua és un tema que ens preocupa i ens continuarà preocupant perquè ja veieu, emergència nacional. Però jo us volia comentar una cosa que m'ha cridat l'atenció. Tinc una trucada, perdoneu. Bon dia.
Hola, bon dia.
En qui parlo?
Soc la Montse Pelleja.
Montse Pelleja, endavant.
No, és que us estic sentint, que esteu parlant d'això de l'aigua. I esteu fent molta referència a Barcelona, però ni que digueu que aquí a Falset no em falta d'aigua, que m'agradaria sapigueu.
Ho ha dit un company nostre.
Si no hi ha algú per això. Sí, però
digues,
jo almenys personalment i a casa estem conscienciats i estalviem molta aigua. Vol dir, al moment de rentar la verdura o a vegades que les corres i això, nosaltres tenim un jardí i tenim dues eines.
Montse, perdona,
fora...
Montse, perdona, que estàs parlant a prop de la...
Sí,
lluny,
bueno, ja marxo una mica.
Si no s'acopla, endavant.
Doncs vol dir que personalment ja fem, tenim mesures per estalviar aigua. Vol dir, l'aigua de rentar la verdura, doncs la posem al jardí, omplim regadores i les flors i el jardí el reguem. A veure, no deixa de que un dia potser haguis de regar més fort, però això. I després, heu fet referència a la piscina de Falset, és veritat que perd molta aigua, després estan a punt de construir, bueno, us està fent la proposta, no?, de que s'ha de construir, i que cada dos casetes, aquí dalt damunt de l'artesana, cada dos casetes diu que va una piscina. Jo no sé si l'Ajuntament té dret a... O, bueno, ho pot frenar, perquè això s'ha d'omplir. A part, que penso, personalment, que això de que es facin les piscines, a veure, a part de que gastes aigua, trobo que la gent se tanca també, perquè cadascú va a la seva piscina. I abans, la piscina del poble era una manera de relacionar, de trobar, i ara tot això al final seran els quatre pobrets, que no tindrem piscina per anar a a la piscina del poble i s'acabarà tancant perquè no hi anirà gent.
Has fet una interessant reflexió, sí. Més enllà de l'aigua. Montserrat, ja no pengis, deixes les teves dades al control tècnic, Jordi Borja, perquè podràs regar els teus àpats amb vermut de les cooperatives Marçà Falset.
No, me'l veuré.
El passes a buscar allà, eh?
Vinga, doncs.
Moltes gràcies per la teva col·laboració, perquè a més està molt interessant. A part de predicar amb l'exemple, ha fet una reflexió.
He dit dues coses molt interessants. Una és que, jo penso que cadascú a casa seva ha de fer això que dèiem abans, no? Si cadascú a casa seva és conscient del que ha de fer, ja tenim molt guanyat. I després, la segona part és que l'administració també faci el que ha de fer.
Sí.
Aquesta també és la història. És a dir, el que no podem és que l'administració prediqui una cosa i no ho doni ella, no? Mm. Però, el primer sempre jo penso que som nosaltres. Nosaltres a casa nostra hem de ser conscients de les coses. I després ja farem conscients dels altres també, i entre altres l'administració.
Hem recuperat a la Rosa. Sí. Rosa, sí. Estic content que ens hagin trucat, però jo us parlava d'un misteri. Fa unes setmanes es deia que quan hi va haver el debat, el famós debat entre Zapatero i Rajoy, sabeu que el Rajoy va ser un defensor dels ous, de la llet i dels productes de primera necessitat, que vau sentir que s'havien pujat tant aquest darrer any, i avui llegeixo un breu a La Vanguardia, molt interessant, d'economia, al final, que diu que ara els grans comerciants de llet obliguen els ramaders a cobrar 4 cèntims menys per litre. Jo ja no entenc res. Es deia que hi havia dèficit de llet, que es volia augmentar la quota lletera perquè cada vegada es consumeix més llet. Jo no ho entenc. Com és que se'ls hi paga
Europa
més?
És excedentària?
Sí, però Espanya no.
O Espanya
parlava d'aquí Espanya, eh?
O si Espanya fa 4 dies sobrava llet.
Sí, però això que diu l'Agustí. És que jo no entenc res, eh?
Vull dir, no ho entenc.
Demà la llet sí que ens sobra.
Això és el mateix que els metges, no? És a dir, no entenc com un país com el nostre, que hi ha números clausos per entrar a medicina, ara faltin metges. Sí. Això és increïble, no? Sí. És al·lucinant. Sí, jo no ho entenc, a mi que em perdoni l'administració, però hi ha coses que no s'entenen.
Te perdonarà, però...
No m'escoltarà, no, per tant,
no em perdonarà. Sí.
Però vull dir que jo trobo gravíssim aquestes coses, no? Vull dir, coses que ja es preveuen de futur. És a dir, tu ja saps els metges que necessitaràs, doncs, home, obre a la Facultat de Medicina més gent.
Però de totes maneres, el problema és que jo crec que durant molts anys no hi ha hagut previsions de res.
Perdoneu, jo us parlava com a consumidor. Jo penso, amb el ramader, que molts tiren com poden, amb les petites explotacions que encara en queden, que potser articulen encara comarques rurals, que si no s'acaben de despoblar, tu com a consumidor, la llet ha pujat molt. Aquell home com a ramader, cada vegada ho té més difícil.
I el del mig és el que va guanyar més diners.
No, bueno, llavors hi ha el tema del petroli, de la gasolina...
És així, eh?
Sí, però no hi ha dret.
Com fer-t'ho d'un enciam, de la fruita, del vi... Traslado en tot.
Granges.
És igual.
Sí, sí. Vaja, però, vull dir, en què juguem? En quin tipus de món volem? Una mena de parc temàtic mundial?
Quin juguem? Juguem a fàcil, que el poderós es menja sempre...
Bueno, allò que es deia
abans. Juguem al mercat de consum, no? Que tot és un bé negociable, el que tu pots especular i dir, doncs mira, ara el preu de la llet està molt alt. Des d'Europa, què diuen? Doncs augmentem la quota lletera a veure si fem que el preu pugui baixar una mica. Llavors arriben els que estan al mig...
I una altra cosa, el món de l'intermediari, allò dels... A veure, amb tot el respecte, és el món dels jueus. No fabriquis res, compri i ven.
El que passa és que amb el tema de la llet...
Jo crec que som un país que anem sempre a la improvisació i a salto de mata. Sí. I no hi ha previsió per res. Perquè el de l'aigua mateix que estàveu parlant, que m'estava escanyant i no he pogut dir res.
No, ara t'he recuperat. Ningú
l'escanyava.
No,
gràcies a l'aigua, t'has salvat.
No del tot.
Ningú escanyava la Rosa.
No del tot. D'això, el de l'aigua mateix, és que és com de sentit comú que havien de tindre preparat ja. Home. Perquè amb la quantitat de gent que som, les dessaladores aquestes ja haurien d'estar funcionant a tot arreu.
Sí, però el problema és
que, surtin...
Els pantans estan buits.
Però a mi que em fa gràcia això és... El problema de l'aigua quin és? Quan Barcelona té el problema de l'aigua.
Sí, els altres en tenim de problemes.
Tots tenim un problema d'aigua.
Exacte.
Perquè jo abans ho hem deixat córrer.
Ara et colarem,
Allò del transport públic, que a mi em fa molta gràcia. Sí. Viatges a l'estranger, a Londres, que potser molts hi hem anat,
jo no.
I dius...
Avortar la millor.
Dius, no, potser sí. Però dius, l'aeroport a Londres està com si estés a Falset, de distància. Els grans aeroports de Londres estan...
Uns 60 quilòmetres, potser?
70, 80, 90. I aquell de vols barats que es diu Stratford, està 100 i pico.
Bueno, però és com si vinguessis a Reus o Girona.
Sí, però és de Londres. I aquí, bueno, ja ho dic perquè a Falset soc nou, no és quin problema veia. Aquí el món de Rodalia s'acaba... tocant a Barcelona. Sant Vicenç de Caldés. Els de més som... No, no, abans. Si nosaltres abans
no,
vivíem,
Sant Vicenç, sí,
vivíem
Sant
a la Granada.
Rodalies de Barcelona.
La Granada de Barcelona avui, estupendo. Tren quasi cada 10 minuts. I Falset és com si fos, no ho sé, com
a
si
fos
a la Patagònia.
Sí. Bueno, jo però... no ho entenc. Quan per molts països europeus 100 quilòmetres és el normal, aquí quan t'has desplaçat 25 quilòmetres de la metròpolis, sí, és com si estessis sí. a la selva, eh? Sí. I això ja, és molt...
El Tíbet,
ja, ja
el Tíbet.
Tracten com si fos... Allà dalt, ara, eh?
Escolteu,
fins a Falset, va. Oh! Mare, oh. Sí,
permeteu sí. que el moderador intervingui un moment. Aquest dijous vaig anar amb una excursió a Barcelona i de tornada vaig tenir una noia molt agradable que no va parlar amb mi fins al final, era de Tarragona del Serrallo i em deia que era una vergonya que fa molt temps que va en tren, que se sent maltractada, perquè quan hi va haver tots el dels esvorancs i les tallades... Els de la conurbació metropolitana
no
paguen i ells paguen sí. i els de la conurbació tenien autocars i ells no tenen autocars. Diu que els viatges per anar a Barcelona d'una hora, una hora i tres quarts, diu, és una vergonya. Diu, però jo no puc agafar el cotxe, que el viatge és molt car, l'autocar em va malament per combinació, com jo molta gent necessita clar. El tren i és esgotador, eh? I ho vaig poder comprovar personalment, eh? Cada dia.
No, no, tardes més quasi moltes vegades d'anar de Barcelona, de Falset a Barcelona, per tant, tren que de Madrid a Barcelona amb l'AVE.
Els catalans de segona encara funciona, eh? Sí, sí. Agustí, escolta, els catalans de segona
tardes
encara...
Tardes més de Tarragona tant, a l'estació de l'AVE que de l'estació de l'AVE a Madrid.
A Barcelona.
No, que de l'AVE a Madrid, que de Perafort a Madrid.
No, però sembla estrany. Sempre s'arregla el d'anar lluny, però el d'aquí, que deia abans jo, per anar a Tarragona, si hi hagués un tren cada 10 minuts, jo dic que molta gent l'agafaria cada quart. Però diu, quan això és normal a Barcelona, aquí ja no és normal. És com si fóssim d'una altra categoria, la gent.
Aviam,
no hi ha tants usuaris.
No, jo vull... Exacte, jo vull...
Un altre servei públic, eh?
Sí. Sí, no, no, estic d'acord. Amb tu.
Deixeu parlar després a la Dolors, la pobra, perquè fa 5 minuts que no parla, eh? Endavant, Dolors.
No, més que res, perquè aquest tema jo porto anys, que em sentiu despotricada tot el tema dels trens i tal. O sigui que... I sóc una fan dels mitjans de transport públic. Una, perquè tinc un problema a la vista i no puc conduir, o sigui que tampoc no tinc una altra... alternativa. Però aviam, els trens, o sigui, cada 10 minuts és impossible perquè a nivell de cos, o sigui, si parlem d'ecologia... Però el que sí que és...
Tenim una trucada. Bon dia.
Hola, bon dia. Soc la Dolors.
Digues, Dolors.
Mira, us vaig escriure fa unes setmanes amb una carta, però...
Dolors Rué, no?
Sí.
Ai, moltes gràcies, que em van... Només unes coses molt boniques.
Bueno, de res, tu mereixes. Bueno, jo molta gent, amb tots, estic molt contenta perquè el programa m'encanta, eh? Vull dir, us saludo a tots, aprofito per saludar-vos a tots. Mira, jo us volia dir que esteu comentant tot això de, dels transports a Barcelona, bueno, i anar... Primer, el tema, això que ha dit l'Agustí, em sembla que ha sigut, que quan vas un cotxe, nosaltres que anem sovint a Barcelona, sí. ho veiem, que anem un cotxe, quan entrem a l'entrada, que has d'anar 80 allí, que ens fan els col·lapsos, pues que veus la gent, mires al costat i va, sí, sí, un cotxe sol, o sigui, una persona en cada cotxe, i dius, bueno, clar, tota aquesta gent, però clar, tu no t'hi pots ficar la vida dels altres perquè dius, no ho saps, si és un viatjant, pues clar, no anirà amb tota la família o compartint cotxe, però ho veus. I a part, clar, tenen dones també que dius, però clar, és que pobra gent, perquè si les rodalies van tan malament, després, ara fan amb la vaga per dintre a Barcelona d'autobusos, que la volen fer indefinida, doncs clar, al final no saps com has d'anar. I la gent, doncs, s'ha buscat la vida, però, i a part, que surt caríssim també anar amb cotxe a Barcelona. Vull dir, nosaltres, vull dir, que hi anem, vull dir, té surt car, eh? Perquè l'autopista i tot, i penses, doncs, mira, vull dir, ja, la solució millor seria anar en transport públic, però, clar, és tan difícil, no?
Tan precari. Me sembla, Dolors, que ha quedat molt clar. T'agraïm les teves paraules d'ànim. La Dolors està molt emocionada amb aquell escrit teu. Ens es vas fer emocionar tots, eh? Dolors, t'agraïm perquè persones com tu, diguéssim, els oients que ens escolten, són els que ens donen entusiasme per continuar fent aquest programa. Perquè sou vosaltres els que doneu sentit al programa, és veritat o no?
Ens encoratgen.
Moltes gràcies, Dolors.
Escolta'm, una pregunta, que ahir no em vaig quedar fins al final. Qui ha sigut? Que ho vau veure a la gala del Maragall?
El Maragall.
Ara no volíem parlar, sí.
Com que és molt llarg, no em vaig quedar, dic, ara volia saber qui havia sigut.
Doncs el Maragall. Va obtenir el 50,7% dels vots. Van votar 26.000 persones, eh?
Molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies, Dolors.
Vale, adéu,
fins sempre.
Vinga. Però això que ara deia aquesta noia, aquesta senyora, hi ha un exemple molt curiós d'una de les fàbriques més grans que hi ha a Catalunya. Tots sabem quina és la SEAT a Martorell.
Sí.
La Sanitat de Martorell es veu que de sempre, que des que està a Martorell, abans de la zona franca no ho sé, sempre ha posat autobusos. No, no el fa servir ningú, van buit i tothom va amb un cotxe.
Els treballadors.
Els treballadors. Clar, és... I després es veu que de la mateixa set van sortint les directrius, ens referirem a això que dèiem aquí. Doncs escolta, molts ho coneixeu, podeu anar amb un cotxe tots quatre, s'ho bonificarem, però no se n'han sortit. Segueix ben l'autobús públic i tothom amb el seu cotxe.
Veus com, veus, vas el que deia jo, som nosaltres mateixos, sí, és que no fem les coses. És a dir, no.
Clar, jo...
hem de començar per nosaltres, no?
Us explico això que us anava a dir de lo dels trens.
Us donem permís, Dolors, quan,
o sigui, aviam, també hi ha una de les coses és que, per exemple, s'han reduït línies de tren de les que van a Saragossa, que passaven per aquí, aviam, que facilitava el poder tenir més trànsit de trens, inclús si no fos a Falset a Mora, no? Vull dir que ara per Mora pràcticament no passa ningú tren, perquè tots els de Madrid els han tret.
És veritat,
o sigui que,
els de llarga distància és veritat.
Clar, vull dir que en realitat és, jo crec que hi ha hagut una tan mala planificació que l'única manera de compatibilitzar això és una reivindicant, està claríssim, o sigui que i exigint i utilitzant i exigint. Jo penso que és la... Però llavors, per exemple, els transports aquí a la nostra comarca, jo crec que tindria que haver-hi minis autobusos, o sigui, té que haver-hi coses que no siguin tan costoses a nivell energètic, perquè jo crec que posar en marxa un tren deu costar pas. És que jo, que som molt fan del tren, però he pensat que igual que n'hi hagin, però que igual també tindria que haver-hi com autobusos que siguin més petits i que facin com agafin diferents poblacions.
Sí, però...
A part del consum... o sigui, a part de compartir. Lo dels diners, jo sempre dic que té que haver-hi equilibri territorial. O sigui que si el transport a Madrid, Barcelona, València, a totes les poblacions, costa, és deficitari d'un 50%, que són molts milions, a nosaltres ens en toca alguna cosa. Per tant, que ens paguin tots aquests autobusets, però coses més, o sigui, també jugant el tema de energètic i vull dir, de coherència. I amb el tema de l'aigua que deies, jo penso que aquí, jo per exemple, jo soc de les persones que he sigut molt poc conscient durant anys, i ara fa anys que inclús que encara que aquí és més barata l'aigua que no pas a Barcelona, però que em vigilo molt, l'aixeta...
Perdona, sí. Que talli, que ens manen els dients. No.
Ai, que contenta que estiguis, la tercera, no?
Bona tarda.
Hola, Jaume.
Hola.
Soc el Joan.
Digues, Joan.
Escolta,
m'agrada, que...
Els de Barcelona tenen molts defectes, això ho tinc clar. Però, claro, és que això mos passen altres a l'estació. Tenim un cotxe que l'Ajuntament va ficar una furgoneta... I vas allà baix i hi ha més cotxes que furgonetes.
També tens raó.
Si m'ho passa aquí...
A l'estació de Marçà Falset.
Sí, sí. Ves qualsevol dia. Hi ha el cotxe de la furgoneta de l'estació i veus 25 cotxes. Van a buscar el nen, la nena. Jo també a vegades he anat,
Jo
el
també.
El nen, la nena, perquè arriben. Hi ha un autobús, que a més deu ser deficitari.
Sí, segur.
Si tots esperem, anem a buscar el nen i la nena. Home... Si no cal parlar dels de Barcelona, els d'aquí, els d'allà, si ja tots ho fem aquí.
Està molt bé aquesta mostra d'autocrítica, Joan.
Molt bé.
Moltes gràcies,
Vinga, adéu.
Mira, veieu que els oients... Tenim uns oients allò que posen el dit a la nafra,
Penso que és interessant.
Les tres intervencions han estat molt bé.
No, és que penso que el primer que hem de fer nosaltres és autocrítica. És a dir, som els primers que ens hem d'autocriticar i a partir de l'autocrítica podem criticar la resta de coses. Si no veiem els nostres
Recordo defectes... Recordo encara en Dolors... no la Dolors Cruell, sinó la Dolors Sallés, la bona amiga que també col·labora amb nosaltres, que ens deia molt vegades que no entenia com la nostra jovenalla del poble havien d'agafar un autocar per anar a l'institut. Això també era, ja sabeu.
Això és per fer-s'ho mirar.
Però bé, ja ho sabeu,
Sí, que sí, no, però és veritat, això.
No, hi ha hagut, a l'institut han fet campanyes perquè els nens vagin en bici. I no hi ha manera.
Si sí. Traguessis l'autobús hi hauria cotxes de pares cada
pares
dia.
Pares que ho portarien cada dia.
Són 5 minuts en bici,
Escolteu, abans està la Dolors, quan ens ha trucat, que ens preguntava del català de l'any. Bé, doncs, ha estat en Pasqual Maragall. Jo m'agradaria que si me'n poguéssiu fer 5 cèntims. Què us ha semblat? Creieu que s'ho mereix? Esteu contents? O us sembla que és com això dels premis? Que
és el mateix que Parker, És el mateix que la llista del Parker, això,
Tu, llista Parker.
Home, jo penso que sí, a veure, està bé, no trobo malament, No trobo malament, però a veure, vull dir, penseu que aquest títol de català de l'any el dona un diari, que és el periòdico, i que TV3 que col·labora amb la història aquesta, i per tant, a veure, vull dir, està molt bé que reconegui la feina d'un senyor. A veure, jo prefereixo que hagi sigut el Pasqual Maragall que ni pas la Bojan Krížic, per exemple, que també era candidat.
També era candidat.
Vull dir que jo vaig quedar esperverat quan vaig veure això,
Aquell jugador del Barça.
Exactament, que té 17
anys. I el Tamudo.
Que guanya poquet.
O el Tamudo. El Tamudo ja té una trajectòria, almenys.
El Raül, sí.
El Tamudo ja té una trajectòria. Però clar, un nen de 17 anys...
Que tocarà Jordi Perelló i ens explicarà la trajectòria de Tamudo.
Com a futurible candidat a català d'any, em semblava...
Aquell noi... De 17 anys.
Exactament.
Però jo penso que això, per exemple, l'any passat no hi havia, o sigui, no es trucava amb telèfons d'aquests SMS.
Però també es cobra.
Si són 26.000 trucades, vol dir que són 26.000 no sé quants euros que guanya...
I porta telefònica. Bueno, 26.000 aquella nit. No, la telefònica no.
No, el periòdico.
L'organitzador.
O la TV3, en aquest cas. Però vull dir que...
26.000 aquella nit.
Aquella nit, però és que porten molts mesos.
Exactament, correcte. Dos mesos.
Perquè l'any passat, quan ho de la Neus Català, que jo vaig pensar que aquest país realment tenia sentit comú, no?
I tant.
Que
se li jo guany també, eh?
Jo també. I deixa, guany, i, sí, jo també. Però vull dir-te que... Però em refereixo de que el de la Neus Català... No sé, ho vaig veure d'una manera com menys comercial, sí, que aquest any. Ho vaig veure una cosa més sèria. A més, no hi havia això dels SMS. Ja t'entenc,
però no, però a veure, sí, tens... Però jo penso que en el fons sempre guanya el millor, eh?
Perquè la gent acaba tenint sentit comú.
Si veig programes aquests que fan coses rares i dius, com és possible que aquesta gent pugui fer això, no? Mm. Però al final, sortosament, no sé per què, però sempre guanya el sentit comú i guanya el millor, normalment.
Com és que ens truca tant la gent? Això és el que ens anima. Endavant, bona tarda.
Bona tarda. Soc la Lluïsa Campàs.
Hola, Lluïsa, una salutació.
Gràcies. Escolteu, jo, si hagués hagut de votar, hauria, dos, tres finalistes, hauria votat el Maragall.
Va guanyar, eh?
Bueno, ja ho sé, perquè em vaig esperar fins al final. Sí. Però, francament, si vosaltres miréssiu, potser ho mireu, la fulla de La Vanguardia o d'altres diaris, la llista de càritas, de persones que necessiten i que mereixen un reconeixement sobrenatural, sí, jo crec que hi ha moltes persones que haurien pogut anar a la final i no se'ls va citar. Sí.
Està molt ben indicat, això sí.
No sé si soc d'un parer equivocat o
perfectament. Coincideixes també amb l'Agustí? Quan... Sí, sí.
Perquè jo he conegut casos de mares de família que la marit l'ha abandonat, que té la mare política impedida a casa, que ha d'anar a treballar a una fàbrica, que la desnonen del pis,
sí, gent anònima,
i que ha de donar mitjà amb 6 fills, no ho comprenc. Que aquestes persones no els posin com un exemple.
És que ningú pensa en elles, aquest problema.
Lluïsa, em sembla que també has posat el dit a la nafra, avui els quatre oients, molt bé. Un 10 a tots. Gràcies, Lluïsa.
A vosaltres.
Una abraçada. És veritat, eh? Sí. Vull dir...
No, per això deia que s'ha dit el Parker, no? Vull dir, si presenten els que es presenten, i els que no es poden, bueno, i els que no es poden presentar, potser s'ho mereixen més, però com que no es poden presentar, doncs no surten.
Ja ningú hi pensa.
Per això deia jo una miqueta...
Me permeteu una...
Un comentari. L'any passat, quan, que estava nominada, sembla que al principi d'aquest any també l'Emma Viladasau...
L'actriu.
Jo la conec, i l'any passat quan li van donar la Neus Català em deia, menys mal, diu, perquè a mi em feia vergonya, diu, al costat d'una persona com la Neus Català que em nombressin a mi, diu, és que se'm queia la cara de vergonya de pensar, no, que em poguessin comparar amb un exemple de vida com el de la Neus, o sigui que...
I crec que el primer any, jo me'n recordo, i cuidado, que a mi Ernest Lluch me mereix un 10 per la seva trajectòria i la seva coherència, però se'n recordeu que el va assassinar ETA, eh? Li van donar el català de l'any pòstumament, sí, que em sembla que això tampoc, penso jo, que no és massa correcte.
Però aleshores no es feia com...
Sí, ara, però públic, no, no perquè ara. No s'ho mereixi.
Abans era una cosa interna.
Per molt bé que tu facis la teva tasca, quan un senyor el maten d'aquesta manera com va morir assassinat Ernest Lluch, jugues amb el component, sí o no? Sí, emocional.
Penso
que es mereix.
I penso que en el fons, per exemple, ahir l'Isidre Esteve estava allí precisament per això.
El de, que anava en cadira de
rodes. No?
Aquest corredor de ral·li.
Que mereix moltíssim respecte, però, i jo l'admiro moltíssim. L'admiro moltíssim, perquè... Però a veure, jo ahir, el senyor Cuní, penso que amb ell el va deixar... va sentir vergonya aliena a l'Esteve.
No el va tractar bé o com?
Jo penso que gens, no absolutament gens, no?
Però com, desconsideració?
No, no, al contrari. Al contrari.
Massa...
Exactament, no? Sí. I quan a l'Esteve era la primera persona que la vaig trobar super sencera, vull dir, molt, molt, molt autèntica, no?
Ezequiel.
Jo el que penso és que no té massa sentit aquestes llistes, les persones que com si diguéssim, arriben a la final, no? Que hi hagi un esportista, que hi hagi un polític. Un premi així jo penso que hauria de ser per una persona que hagi fet una feina transcendent, i per això que se li hagi donat al Maragall, jo ho trobo bé, que se li hagués donat a un esportista com l'Isidre Esteve, amb ell personalment, el que ha fet, jo penso que és espectacular, perquè vull dir, sent un pilot d'elit, vull dir que hagi tingut un accident, s'ho prengui com s'ho pren, tingui ganes de tornar a competir, tot això, Vull dir, està molt bé, però penso que no és perquè li donin un premi d'aquestes
doncs característiques. Imagina el Bojan Krijic.
No, exacte, però és que era el tercer, però és que el tercer que estava a la llista.
No, no, no.
Ah, menys mal.
Però és que veient que es converteix això en una gala, que és d'enviar missatges i
això,
tot
sí, això,
fa... Deixa ser un concurs com d'aquest...
Fa una mica de tu, eh?
Traiem diners d'on sigui.
Sí. Bé,
és que això, no sigui això és una gràcia perquè això és la interactivitat que diuen les cadenes de televisió. Som interactius, és a dir, pots enviar missatge i si pagues...
Escolteu, per acabar, perquè estem a punt d'anar a dinar tots plegats, deixo, llanço aquesta primícia pel Fabri el dia que faci el programa, a veure si ens en fa 5 cèntims. Heu sentit allò de la mozzarella?
Ai, sí.
Sota sospita, eh?
Sí, sí.
El govern italià ha decidit retirar del mercat per contaminació amb dioxines. No tota, unes partides. Bueno, i què vol dir búfala? Què és vaca?
No, búfales són búfales.
Ah, sí?
És la senyora del búfalo.
Ah, sí. Gràcies, eh?
N'esteu però... convençuts?
Sí, sí, sí. És un, és una...
A Itàlia no n'hi he vist mai cap de búfala.
Tota la vida.
Però, això és el que m'ha sorprès.
És el país que produeix més mozzarella del
no,
món.
No, 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 però és...
On són les búfales?
Al sur, que és on hi ha
hagut tot diu,
això.
I que diuen que aquesta contaminació...
allà a la zona de Calàbria.
I diuen que aquesta contaminació d'oxina ve produïda per les escombraries de Nàpols.
Sí, sí. No, és que
està,
és que la
està una mica així com ha lligat, no?
No, tot lligat. A més el govern d'Itàlia, que són tan així, ens ha dit que tindries que menjar
4 quilos?
No, no, més, més? 3 quilos durant no sé quants dies de la teva vida i tal.
Va sortir el ministre menjant búfala. Ai, menjant mozzarella. M'ha recordat el
Praga a Palomares.
I el canyete, aquell de la vedella, us en recordeu?
Aquestes coses són molt complicades. Quan se parla d'aquests productes com les dioxines, és molt complicat. Perquè per la gent del carrer normal costa molt entendre de les dosis que parlem.
Molt bé.
Perquè penseu que parlen de mil·lèsimes, de mil·ligram per litre.
Bon dia. Joan,
i això és tòxic, aquest nivell.
Joan, ha estat un plaer tenir-te avui, eh? Espero que vinguis més sovint, eh? Jo sé que el Zequi té molta feina. Zequi, també moltes gràcies perquè
gràcies
també has estat un bon comentarista. Gràcies al Jordi Borges.
Hem de recordar...
Sí, abans de marxar...
Digues. Hem de repetir la primícia. El diumenge 6 d'abril. No cobro, per fer aquesta primícia.
Endavant.
Ara la gent se pensarà, els oients se pensaran que, com que cobro per diu, A les 8 del matí, no aquest diumenge, l'altre, A les 8 del matí, trobada Sant Gregori per fer gana per esmorzar. Porteu eines per netejar part de l'àrea de lleure. A les 9, esmorzar pels assistents. Tot seguit, plantada d'arbres. A 2:15 de l'exhibició castellera a la plaça de l'Artesana a càrrec de la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Castells de veritat, d'aquells que van un damunt de l'altre. Tot allò de la xaneta i totes aquestes històries. Tot seguit, dinar popular a la plaça de l'Artesana. Els tíquets es passaran a la venda, es posaran a la venda a partir del dimarts a les oficines de l'Ajuntament. No hi ha preu.
No hi ha preu. Oh, això està bé. Bé, hem d'acabar tots. Gràcies
a tots. Penso que el dinar s'ha de pagar alguna cosa.
Rosa, gràcies a tots per venir. Dolors, cuida la veu. Joan, Agustí, Zequi, el Jordi Borja, fer possible que això hagi arribat a les vostres llars. Recordeu canviar l'hora i gaudiu d'aquest cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Adéu.